De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, que passen 6 minuts ja de les 5 de la tarda. Que passen de les 5 de la tarda. Disculpes ja perquè abans he dit que arribàvem a les 4, però és que ja, jo ja és que tinc ganes de fer una hora més de programa. No, 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 la Jara, que la Peixera diu, per favor, ja està, fins a les 6, de moment és el primer dia. Pau Gascó, com estàs?
Molt bé.
Què tal?
Bé, bé, molt
bona
bé.
Bona tarda. Avui és una juguesca. A veure quantes vegades diem bon dia, saps? Perquè encara tenim el xip de, del
matí. Però jo estic practicant, eh? A veure, si ho dic bé, a la primera és sense assajar. Fabricació pròpia.
Pues és fantàstic. Molt I amb bé. El to, eh? I amb l'accent, allà, on s'escau. Això és perfecte.
Perfecte.
Et puc confessar una cosa? Saps què m'ha passat aquest matí?
Què t'ha passat?
M'he llevat amb el despertador natural de la temporada passada del matí. O sigui, m'he llevat a 6:45 del matí. Imagina't.
Bueno, però pots anar a fer mil coses, agafes el
sí,
dia per les banyes...
Sí, i... això tens raó.
Clar però, que sí, dona.
Ah, ja anirem agafant el ritme. Aquest ritme, que per cert, cap a les 5 aproximadament, el que farem és l'hora del té, aquí al Fabricació Pròpia. Tot seguit repassarem amb el Pau Gascó, que ens ha portat un mar i muntanya d'aquells de tota la vida, aquelles receptes...
Spoiler!
Ja està, ja ho he dit!
Spoiler!
Però abans, si et sembla, mira, farem l'hora del té compartit avui amb el Pau, perquè aquí a la Fabricació Pròpia necessitem també un espai de llibres. Per tant, cada dia farem una trucadeta cap a aquesta hora a una llibreria catalana perquè ens faci bones recomanacions literàries. Avui comencem pel barri de Sarrià, de Barcelona. Connectem, de fet, amb la llibreria Peu de Pàgina. Diria que l'Anna Torruella Barrufet ja ens escolta. Anna, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, sí, us estic escoltant. Aquí estem, des de la llibreria.
Fantàstic. Des de la llibreria Peu de Pàgina. Va, que sou els primers.
Exacte.
Amb qui farem aquesta roda de bones recomanacions aquesta setmana. Avui diria que ens portes una selecció de llibres dirigits als més joves, Anna.
Sí, els joves petitons, diguem, fins a segurament 8-9, el que us he triat.
Uh-huh.
I res, us he fet una... Sí, diguem.
No, endavant, som tot orelles.
Sí? Vinga. Doncs us he fet una selecció de llibres a tornar a l'escola. No sobre tornar a l'escola, sinó una raó bona per tornar a l'escola, que és tornar-te a retrobar amb els amics. Llavors, ens hem anat avui remenant per la llibreria, que hi ha molts llibres que parlen de parelles d'amics, no? Molts cops peculiars, molts cops animals, que també són un ganxo que als infants els agrada molt. I n'he portat varis. Jo, si em començo enrotllant, talleu.
Vinga, va, tu tira, exacte, que ja prenem nota. Agafem bolígraf i paper per apuntar. Digues, Anna.
Som un àlbum il·lustrat, que és Abraçada, que va sortir ara fa uns 3-4 anys. Però és un llibre que ens agrada molt. Parla una mica de a vegades que l'únic que necessitem és una abraçada. I els dos protagonistes, un és l'Arissó, l'altre és la Tortuga.
Uh-huh.
I l'Arissó, sempre que està trist, necessita una abraçada, però no troba ningú que li pugui donar, perquè punxa molt. I al final, amb la Tortuga, acaben sent millors amics i troben allò que necessiten. Després, us he portat un altre, que es diu La guineu i el conill, de l'editorial Astronave. És un llibre per primers lectors, en format còmic, que us haig de dir que farem a cop de lectura d'aquí de la llibreria infantil.
Sí.
I és un llibre que és amb un to molt divertit, parla de com superar les pors junts. La guineu, per exemple, té por a les altures, però s'atreveix a fer moltes coses noves, i el conill té por de quasi bé tot. Però junts fan un bon equip i se'n surten molt bé. Què més? Us porto...
Home, Déu-n'hi-do, per tant, tenim el de l'abraçada, la guineu i en conill, que aquí sí. Tu no el veus, Anna, però tenim en Pau Gascó aquí, que és el nostre xef de capçalera. Tu no estàs, tu ja estàs pensant en receptes, eh?
Amb no, estava escoltant. M'ha agradat molt el de l'abraçada, és genial. Clar. I a més encaixen, la tortuga pot abraçar-lo sense cap perill.
Sí, t'ho hem pensat.
Anna, què missa ens proposes per aquests llibres dirigits als més joves? A veure.
Després us porto un altre seguit de llibres d'amistat que són personatges superdiferents,
sí,
que queixarien, i que sovint es molesten, però que fan un tàndem molt divertit, i que a mi em recorden una mica, perquè us pugueu imaginar, a la pel·lícula Shrek i l'Asa,
sí,
que l'Asa molesta profundament i que no para de parlar i és molt empipador, però al fons s'estimen moltíssim. Doncs és una mica això. D'aquests hi ha, per exemple, un àlbum il·lustrat d'un il·lustrador que ens agrada molt, que es diu Benji Davis, que es diu Au, si jo t'estimo, i són una parella molt divertida, un és un os i l'altre és l'oca. I l'oca, diguem, que és la més pesadeta, més empipadora, la que mai el deixa tranquil, però al final van passant aventures i s'ho passen molt bé.
Anna, m'ha agradat molt aquest concepte de molestar profundament, saps? Mm.
Però és veritat, perquè a vegades és... Bueno, amb l'humor és això, no? Que es juga una mica en el...
Sí, que no saps ben bé el límit, no? Que te la jugues fins i tot.
Exacte.
Doncs mira, aquesta bona recomanació. Au, si jo t'estimo. Jo vaig apuntant, eh? Tu vés dient, Anna.
Vinga, un altre d'aquest estil també és una novetat de La Galera, que es diu Gat i Pingüí, que també són una parella estranya que es muden junts. I bueno, cada capítol està bé perquè també per primers lectors i està bé en capítols que per anar llegint a poc a poc, però cada capítol és cada cop més esbojarrat. El pingüí es menja les sardines del gat, no li deixa sense res a la nevera, però en el fons, al final de l'història, veureu que també això, al final s'estimen molt i es porten molt bé, i és aquest to còmic.
Aquest to còmic que també que agrada i també encoratja els més petits de casa a llegir.
Exacte.
Anna, ho hem de deixar aquí, demà tornem a connectar, sí. I ens passarem a una altra categoria, no? Em sembla que cada dia ens anireu donant consells de...
Crec que tindreu a la Gemma.
Demà toca la Gemma. Doncs vinga, parlarem amb la Gemma Barrufet des del peu de pàgina, des del barri de Sarrià de Barcelona. Moltes gràcies, Anna. Abraçada.
Gràcies. Fins la propera.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vinga, va, que ja tenim la taula parada. Ja l'hem saludat, el Pau Gascó, el nostre cuiner de capçalera. A veure, tu, Pau...
Un moment.
Què passa? A veure, no, és que sé que ja volies fer una pregunta.
M'has destartalat a l'entrada del programa, però primer de tot...
Digues.
Jo et vull fer una pregunta, el que Digue'm. Es pregunta tota Catalunya. Què has fet aquestes vacances? Què has fet, mar? Amb petons salats, meduses, olor de crema solar i sorra fins al carnet Super 3?
Uh-huh.
O muntanya? Amb el cant dels ocells, olor de fems, passejos entre ortigues i els rierols amb aigua gelada?
Vaig conèixer un vell pastor...
Carai, tu, està tot musicalitzat, aquí veig, eh? T'has descurrat l'entrada ja del primer dia, eh, Pau? O sigui, això es mereix una menció especial. Mira, t'haig de dir que he fet una mica de tot. Podríem dir que he estat al mar, he estat a la muntanya, i, mira, també he tingut olor de fems. O sigui, que una mica de tot. Podríem dir-ho així.
No hi ha vacances, per un urbanita no són vacances si no hi ha olor de fems.
Això sí, és veritat.
Doncs per començar la nova temporada us porto les dues coses al preu d'una. Avui viatgem a les entranyes del nostre receptari. Parlarem ni més ni menys de com alguns autors anomenen la peculiaritat intrínsecament catalana. Avui farem un mar i muntanya.
Doncs aquest mar i muntanya que ens porta el Pau Gascó, que per cert no hem dit, però tindrem cada setmana, eh? Cap a aquesta hora, cap a les 5 aproximadament.
Si Déu vol.
Si Déu vol, tindrem la gran sort de comptar amb el Pau i que ens donarà bons detalls. Perdona, jo crec que el dilluns és un bon dia justament per preparar, diguéssim, els àpats de la setmana, no?
Per agafar inspiració.
Per agafar aquesta inspiració. Avui aquest mar i muntanya que... Jo tinc una pregunta per tu ara.
A veure.
Què va ser primer, el pollastre o la llagosta?
Bona aquesta. A veure, hi ha moltes històries de la cuina que són postveritats. Però, clar, no m'importa. Jo, si voleu, porteu el calpena i us farà tot el tema de la historiografia científica. Jo vinc amb les postveritats. No, a veure, el tema està que la cuina tradicional, els pollastres, no es mataven cada dia. Tu ara vas al súper i pots trobar pit de pollastre, aletes de pollastre.
Tot, clar.
Moltes famílies, doncs és un menjar econòmic i que es pot menjar bastant bé. De fet, tinc un amic de Senegal que quan va arribar aquí va al·lucinar amb els pollastres a l'as. Diguis que podia menjar cada dia pollastre. Perquè, clar, allà, com aquí es feia abans, el pollastre es matava en ocasions especials. Val, doncs si tenim aquesta hipòtesi, l'acceptem com a certa, és possible que la llagosta servís per allargar el pollastre. No, ara mateix, sí. si tu et fas un pollastre amb escamarlans, un pollastre amb llagosta, seria que el pollastre agafa el gust de la llagosta, el marisc, llavors és com si allarguessis la llagosta. Doncs és molt fàcil que aquesta recepta nasqués a l'inrevés, que servís la llagosta per allargar el pollastre.
Veus?
Guaita tu.
Doncs això, la veritat és que no ho sabia, no estava pensant més, perquè el mar i muntanya és només el pollastre amb llagosta, o sigui, No.
Tenim la sípia amb mandonguilles, els calamars farcits, la llagosta amb cargols, els peus de porc amb gambes, el bull de tonyina... Hi ha altres exemples.
Però a veure, i la paella mixta, per exemple, també...
Bueno. Ara... Una mica kitsch, però sí, te lo compro.
Ara m'he llançat, eh? Sí
te
o no?
Compro,
sí?
Te lo
compres,
compro.
Computa sí. com a mar i muntanya?
Computa com a mar i muntanya. Exacte. Actualment entenem com a mar i muntanya l'elaboració que utilitza algun ingredient provinent del mar, generalment marisc i carn. Hi ha autors que afegeixen alguns productes del bosc o de l'hort, però hem de ser curosos. Aleshores, fins i tot un suquet de peix que porta patates, tomàquet i ceba podríem considerar un mar i muntanya.
Oh.
O si ens posem a fila prim, qualsevol carn que li posem sal, que ve del mar, sí. que seria un mar i muntanya.
Clar.
O un peix a la planxa amb un raig d'oli d'oliva que ve de l'hort, també seria un mar i muntanya. Aleshores, no. Hem de limitar-ho.
Val, llavors, amb aquesta limitació, ara també...
De carn i marisc.
I marisc. Mm. Aquesta combinació existeix només a casa nostra, Pau, o es fa també a altres llocs del món?
M'agradaria dir, com algú diu, por ahí, que sí, però no. Hem de ser realistes. A veure, primer tenim tota la cultura asiàtica del menjar, que cosa per nosaltres és la gran desconeguda, i llavors no ens podríem ficar amb... Em dir la salsa d'ostres, hi ha molta gent que la fa servir, no? A la gastronomia mundial i a l'occidental, diguéssim, que és la que més coneixem, hi ha exemples de plats que combinen carn i marisc, com el pollastre merengo de la cuina francesa o el surf and turf de la cultura anglosaxona, que tenen històries curioses. Si tenim temps, te les explico. Si no, anem directament a la soflama gastropatriòtica.
No, si us plau, explica'ns una mica això.
Molt bé, així m'agrada.
Veus, home, clar, aquí han d'entrar tots els ingredients.
El pollastre merengo. Quan Napoleó va guanyar la batalla de Marengo, a Itàlia, al Piemont, el 1800, li va demanar al seu cuiner, que és curiós que sabem el nom, en François Claude Guignet, que li, fins i tot el mal nom, li deien Donant, que li preparés l'àpat de la victòria. La història diu que tenien greus problemes d'aprovisionament i ja tenim el pobre Donant suant la cansalada per arreplegar tot el que podia per servir un gran plat al gran al primer cònsul. No m'agradaria trobar-me en aquesta situació.
És aquesta situació...
Enmig d'un càmping.
Clar.
I vés a buscar halà... Bueno.
Tu què els haguessis preparat?
No, ni puta idea. Sé que el pollastre era... Perdó. Estem en horari infantil. Sé que el pollastre era el producte favorit de, sí. un dels productes favorits de Napoleó. Però clar, l'home va trobar per allà al Piemont crancs de riu, llavors li va servir, i ous ferrats, li va servir un pollastre amb salsa de tomàquet, cosa que és curiosa, perquè el 1800 ja vam comentar-ho que els tomàquets no eren gaire popular, però bueno, te lo compro, no?
Sí.
Postveritat, tu,
vinga,
tira
va,
pelante.
Cap a dins, cap a l'olla.
Llavors va servir el pollastre amb una salsa de tomàquet, vi blanc, xampinyons, i al damunt li va posar ou ferrat i crancs de riu. La cosa és que li va agradar tant a Napoleó i va creure que era un símbol de bona sort que aleshores se li va fer aquell plat després de cada batalla. O sigui, va convertir-se en un plat fetig de Napoleó.
Déu-n'hi-do. I t'haig de dir una cosa, crec que cada vegada més a l'ou ferrat, diguéssim, amb l'escamarlà...
Crancs de riu, sí, que és el gust, sí, té que ser la bomba.
S'ha posat de moda ara, cada vegada més.
Bueno, és que l'ou, ja ho sabem, l'ou lliga amb tot.
Molt bé, doncs dit això, a veure, digue'm, tornem una mica.
Bueno, ara tocaria el surf and turf, que a mi també m'agrada molt aquest. Aquest traduït de l'anglès vol dir surf i gespa, que són una mica animals. Sembla un plat molt kitsch dels anys 70, però la veritat és que indagant, clar, les dues opcions, les dues coses les he descobert ara. A finals del segle XIX, principis del segle XX, a Nova York hi havia uns restaurants que es deien els Lobster
Home,
Palaces.
Home, sí, els Lobster Palaces.
Que eren lloc on s'ajuntaven els rics, els arribistes, tota la penya, lo que lo petava, no?
Sí, en aquell moment.
Lo que serien los brunys d'avui, doncs allà. I allà servien, com a símbol d'opulència, safates de filets, no? De tornedors o chateaubriands amb llagostes al damunt. Però era una cosa que no tenia cap ni solta ni volta, no? Als anys 20, amb la limitació de la venda d'alcohol i per diferents motius, es van acabar aquests restaurants, va caure en desgràcia aquesta recepta, però als anys 60-70... En aquestes cançons es tornaven a exposar...
Però és que tu necessitaves la onada, no? Tu necessitaves la onada que pugés...
Una mica d'empenta. Amb aquest boom que va haver-hi de la classe mitjana... El Middle East es va popularitzar el fet de servir a casa o pels àpats familiars tots trossos de filet on els damunt hi servien marisc congelat.
Marisc congelat?
Sí, marisc congelat passat per la paella o bullit, però era una forma de dir som gent de poder, però no tenim... O sigui,
però encara no tenim els quartos, exacte. Diguéssim. Val, molt bé, Pau, fins aquí bé, però escolta'm una cosa, a veure, tu m'has dit que això és singular o no de la cuina catalana, o sigui, per què O sigui, podem certificar-ho, que és així.
Cuiners i cuineres de Catalunya, si bé és cert que trobem exemples que combinen carn i peix en diferents cultures gastronòmiques, aquests no són suficients per a construir una categoria de receptes o per anar més enllà, un concepte. Perquè servir un pollastre amb quatre crancs de riu i un ou ferrat, o un filet a la planxa amb llagosta bullida, no és mar i muntanya. Mar i muntanya és el matrimoni de sabors, mar i muntanya és la màgia, mar i muntanya és el xup-xup.
Escolta, una cosa, jo això no m'ho esperava, Pau. Aquí ara has fet com, o sigui, una sentència, diguéssim, no?
És que hem de donar peu a... Molts autors defensen això, que és una peculiaritat catalana. I no podem afirmar que som els únics que barregem carn i peix, perquè no ho som, però sí que som els únics que tenim aquest punt de vista sobre el menjar.
Això és interessant. Escolta, ara estem intrigats una mica més, perquè mar i muntanya, llavors què ens portes? O sigui, quina seria la recepta que ens recomanes avui?
Bueno, a part, la recepta, això, una cosa. O sigui, jo crec que som part d'una conxorxa dels editors. Perquè, clar, tu fas una carta de restaurant i a quin apartat poses el carn, la muntanya? A carns? A peixos?
Clar.
A postres?
Què ho fas? Què faries tu? Arrossos?
Publiques un llibre?
O què fas? No, clar, sí, no, cada vegada més és en plan arrossos.
Publiquem un llibre de cuina. On ho posem? Mm. A carns? A peixos? Jo crec que els editors han fet una conxorxa mundial perquè aquests plats no existeixin. Però com que els de l'Empordà estan tan grillats, perquè hem de dir que el mar i muntanya, bàsicament, és de l'Empordà.
És de l'Empordà, sí, eh? I visca l'Empordà, i visca aquests mar
bueno,
i muntanya.
Jo soc més del sud, però vaja,
tu ets més del sud, bueno, però aquí hi ha una mica de tot. Deixa'm tirar també cap a l'Empordà.
Sí,
una mica.
Sí, sí,
Pau,
sí,
a veure, recomana'ns, què? Què hem
de fer?
Anem
a la recepta.
Va,
el que fem
fogons.
És el pollastre amb escabarlans, que seria el més emblemàtic d'aquest grup de concepte receptes. Aleshores, estem mig pollastre. Jo recomano agafar dels quarts d'anteriors, de les potes, tallat a octaus. Aleshores, tenim quatre trossos de pollastre per quatre persones. Posarem cinc escamarlans petits per persona, perdó. Què passa? Podem fer escamarlans grans, podem fer llagosta, podem fer gamba, però avui anem a coses que siguin assequibles.
Clar, fàcils. O sigui,
els escamarlans petits, no sé si us heu apropat mai últimament a les peixateries, però no tenen un preu prohibitiu. Són de xupar, més que de pelar, però donaran gustet.
I però són assequibles.
Ah, exacte. Llavors tenim dos quarts de pollastre, tallats en octaus, els 20 escamarlans, dos cebes de figueres, tres grans d'all, dos tomàquets, una fulla de llorer, un raig de brandi o birranci, oli d'oliva, picada de galeta, all, julivert i avellanes, o ametlles. Aleshores, en una cassola el que farem és fregirem els escamarlans i els retirarem. Aleshores, en aquella mateixa cassola, hi ha autors, hi ha gent que enfarina el pollastre, però jo sóc partidari de treure la farina per si tenim algun celíac o intolerant al gluten a casa. Aleshores, no cal enfarinar-ho. Fregim el pollastre, rostim el pollastre. Aquí dependrà si hem comprat un pollastre d'aquells de pota blava, d'això, que els deixarem molta estona rostint-se i farem tota l'elaboració amb el pollastre a la cassola, o si hem comprat un pollastre més normal d'aquests més assequibles, doncs el retirarem un cop rostit. Fem un sofregit de ceba, all, tomàquet, amb la fulla de llaurer, i un cop el tinguem fet, tornem a posar-hi el pollastre a dintre. Posem el brandi, el flamegem, si volem, i si no, no cal. O sigui, deixem que redueixi una mica el brandi, i li posem un got d'aigua, no ens passem, perquè no volem fer una sopa de pollastre.
Això està bé. O sigui, és veritat que ja ho dèiem la temporada passada, Pau, que és aquesta quantitat, no?
Sí, també depèn del temps que necessitem per coure aquest pollastre.
Ah.
Si et dic un got i agafes una gerra enorme, clar, és molt peculiar, però tu mateix has de veure quanta aigua poses i quanta estona necessitaràs aquella aigua, perquè no volem que sigui una sopa, volem que sigui una salseta. Un cop allò ja gairebé estigui,
xup,
i tornem a posar els escamarlans a dintre i fem la picada. Aquí, a la picada...
És que, clar, tu has dit picada, i quan dius picada, què vols que passi? Passi això. Mono. Cada vegada que diguis picada, què passarà? A veure, que sonarà això.
Avui anem una mica locos.
I per què? Per què passa això? Perquè a mi m'agrada molt la picada. Mono. A veure, què hem de fer amb aquesta picada?
Res, la deixatem una mica amb el brou del pollastre i el tirem dintre
de la
cassola. I ja està.
T'haig de fer un... Mira, encara no ho he dit, però avui no he dinat.
No!
No dits no, i ho estic passant fatal. I amb aquesta secció No porto bé els temps, encara, clar, però és aquest temps de cocció, de fabricació pròpia. Demà prometo dinar, això sí, perquè avui amb el Pau Gascó la veritat és que ho he passat bastant, però ho he passat una mica malament. Et sembla si ja tanquem el Bona Teca d'avui, però passem directament al consultori? Perquè deixa'm recordar-te una cosa, ens pots enviar els teus dubtes culinaris per WhatsApp, al número 663-99-30-62, 663-99-30-62. Clar, avui comencem amb una fan del programa, que és la Pepi.
La Pepi,
favor, la
un
Pepi.
Amor, un amor.
Des de Collblanc, que ens llença una pregunta molt, molt relacionada amb l'actualitat i també, mira, amb el preu de l'oli d'oliva.
Bona, Pau, bona tarda. Espero que hagis passat unes bones vacances. Si és que n'has fet, clar. Mira, una pregunta.
Maca, la Pepi.
Ara que l'oli d'oliva està pels núvols, quina alternativa hi ha ja per fer fregits, que sigui saludable? Gràcies.
Ah, bona la pregunta de la Pepi. Què li responem?
Sí que és bona, sí. A veure, la resposta fàcil seria oli de girassol per fer fregits. La resposta més llarga seria olis refinats d'oliva, però costa perquè solen tindre mal sabor. Aleshores, els olis refinats, si trobem un oli refinat que no sigui... O sigui, hem de parlar... El que s'ha disparat és l'oli d'oliva verge, que és el suc d'oliva. D'acord? Això és l'oli d'oliva. Què passa? Que legalment l'oli d'oliva refinat se li diu oli d'oliva.
Ja. Yeah.
Aleshores, si trobem un oli d'oliva que ens agradi l'olor que tenen... Perquè, a veure, com es fa l'oli d'oliva? L'oli d'oliva es fa... Agafen tot l'oli d'oliva dolent, l'oli d'oliva verge dolent, el passen per un tractament tèrmic, li treuen totes les impureses, tots els problemes, olor... O sigui, seria un oli perfecte. I aleshores li afegeixen oli per donar-li gust. El problema està que li posen un oli que és molt dolent i té un gust dolent. Aleshores, aquest oli d'oliva el podríem fer servir si en trobéssim algun de bo. Si no, oli de girassol, que és el que aguanta, perquè és un oli refinat i també aguanta altres temperatures. O si no, una barreja. Podríem barrejar meitat oli d'oliva bo, oli d'oliva verge, meitat d'oli de girassol.
Perfecte.
Sí, jo
doncs
crec que seria
aquesta seria una bona solució.
Perquè al final estaríem fent el nostre papil refinat.
Sí, exacte, vist d'aquesta manera. Va, que continuem amb un altre dubte, en aquest cas amb Víctor, des de Torredembarra.
Bones, voldria saber si cal sempre torrar el safrà o deixar-lo natural per usar-lo, o la pebre, o les espècies en general, si s'han de torrar abans d'usar-los.
Bona aquesta.
Què recomanes?
Hi ha hagut sempre... Algunes receptes trobareu que us diuen de torrar el safrà. No ho feu. O sigui,
llençareu... Per
perquè se us cremarà. O sigui, és gairebé difícil. Es diu... El safrà ja està torrat. S'ha assecat d'una manera... El procés de fer el safrà és es recol·lecta i aleshores es deixa assecar i els millors productors de safrà l'aixuguen amb uns focs suaus, tènues. O sigui, el safrà ja és perfecte. El que passa que quan comprem safrà i allò que típic, que vas a una botiga, ai, mira, que... o algú et diu, he trobat un lloc que venen safrà barato, i compres molt de safrà. Llavors, clar, aquell safrà en gastes poc i es va assecant, i allò per propietats, com tot, no? Doncs, clar, què volem? El volem despertar, quan el volem fer servir, doncs, pobret, el tio ja està mort. Llavors, algú diu, no, torra'l, no, perquè se't cremarà. No té res, allò es cremarà enseguida. Jo el que recomano sempre és no cal torrar-lo, perquè ens ajuguem a tindre que cremar, i el preu també és molt bèstia.
Val.
El que cal és comprar les espècies de poc a poc. No comprem pots grossos, però les espècies perden poder. Aleshores, comprem poca quantitat d'espècies, sigui del safrà, sigui del
pebre... Sí, perquè això et vas animant,
Sí.
Perquè et vas animant.
Jo em jugo el que vulguis, que tothom té un pot de clau d'espècie que va fer l'Emili. O sigui,
tal qual.
No pot ser.
O sigui, si ara anem al rebost o l'armari que tinguis, millor un armari, i revisem les espècies que tenim, de ben segur que en trobarem més d'una de... Més
no estan dolentes, però estan una
caduquen
mica...
Caduquen o no?
Home, jo ara podria dir que no. Podria... Fins i tot la sal caduca. Jo, o sigui, és ja el típic meme, però és que la sal té data de caducitat, que ja em diràs tu a mi. Però bueno, no ens fiquem en berenjenals. No, el primer dia
el podem començar. El primer dia ja anem forts, és veritat.
L'Agència Catalana de l'Aliment ens
notarà. Però, escolta'm, Víctor...
Comprem de poc a poc. I torrar. No torrem.
No torrem.
Sí que farem sempre amb el safrà, i si volem comprar amb fils, els estigmes de les flors, és matxacar-lo.
Va, i per acabar, un altre fan del programa, si m'ho permets. Digues-li...
No, col·laboradora.
Clar, digues-li col·laboradora millor. Va, escoltem, Anna Pili, des de la Bordeta.
La Pili Vanili.
Hola, bona tarda. Jo voldria saber si hi ha algun secret, que no sigui molt secret, Perquè quedin les patates fregides ben cruixents i ben bones, mantecoses per dins i cruixents per fora, hi ha alguna cosa que m'ho podeu dir? Vinga, gràcies.
Ahí és... Mira, em sembla que aquesta, i com que també anem una mica justos de temps, aquesta farem el proper programa només de les patates fregides.
Oh! Saps que quan va ser el Dia Internacional de les Patates Fregides? Crec que és, és un dia a l'agost.
No ho segueixo.
Ui, sí. I escolta, i vaig dir que és normal que tinguin un dia les patates fregides. Molt fan de les patates fregides.
Molt. Però jo donem una pista, és el tipus de patata. El tipus de patata ajuda molt, però hi ha tècniques, O sigui, de fet, dilluns que ve, gràcies o per culpa de la Pili, parlarem de les patates fregides.
Doncs na Pili, des de la Bordeta, ben atenta, dilluns al Bonateca, al Fabricació Pròpia. Pau Escó, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
Vinga, que ara nosaltres res, fem una petita aturada, encarem la recta final del programa i després d'un cap de setmana de Mercato, de sorteig de la Lliga de Campions, en volem parlar a la tertúlia esportiva, que estaran amb nosaltres els dilluns, avui amb Dani Solsona i Josep Maria Minguella.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si vols Ràdio Estel en safata de plata, els teus desitjos són ordres. Busca'ns per Android i iPhone com a Ràdio Estel Oficial i treu tot el suc a la nostra app. Programes a la carta, podcast, la ràdio en directe, la graella diària i molt més. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio estrellada.
Va, que passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. I és que aquest any, la veritat és que estrem una secció que a mi em fa molta il·lusió, però molta il·lusió, Francisco, i per això t'he demanat, si us plau, que col·laboris, encantat, que entris, que formis part d'aquesta fabricació pròpia, d'aquesta tertúlia esportiva que compartirem els dilluns. A 6:15, el que farem és analitzar l'actualitat esportiva, i ho farem de la mà d'analistes i experts i també veus autoritzades del món de l'esport. Avui la veritat és que ja ens acompanyen, en plural, dos mites de l'anàlisi esportiva, dos titans de l'esport rei, com són en Dani Solsona, exfutbolista de l'Espanyol i del València, i analista reconegut. Com estàs, Dani? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vingut puntual, el Dani, eh? Sí. I he estat aquí mirant de reull la porta d'entrada. A quina hora has vingut? Molt d'hora.
No he vingut d'hora, dic que no em prenguin la cadira.
Per si de cas, no?
Per si de cas.
Per si de cas.
No, és que no sé com està la circulació.
Jo, clar, això s'ha de vigilar.
I dic que com és els primers dies que la gent comença a fer feina, dic que aviam si arribaré tard.
A veure, jo crec que a partir de dilluns, a partir de dimecres ho començarem a notar més, sí, per això, Dani. No creus, amb els col·les i tot?
Aquí
hi haurà més merder.
Aquí hi ha més merder, ja s'ha d'anar caminant.
I, per cert, dèiem, dos grans titans de l'esport. L'altra banda del telèfon tenim a tota una institució del que coneixem actualment com a Mercato, podem dir-ho així en majúscules, l'artífex de fitxatges com ara Maradona, Stoikov, Romario i Leo Messi. Josep Maria Minguella.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estem, Josep Maria?
Bé. Aquí estic a Pompeia, que no he pogut arribar-me fins a Condes de Belllloc, per donar-vos una abraçada, i el Dani també, que és tan puntual i arriba a l'hora, en canvi jo que sempre arribo tard.
Que estàs jugant a tennis o estàs...
No, ja, no, he vingut aquí que home, que feia dies que no passava aquí pel poble, com està.
Vaig al jefe.
Els mateixos arbres, els pins i tot això. Les...
Però, escolta, Minguella, on dius que estàs, a Pompeia, però on estàs concretament?
Aquí.
En una habitació del Pompeia, perquè estava baix a la terrassa, però ve gent i crida i tal, i quan m'han trucat he pujat aquí amb un puesto tranquil. I a la Real Club de Tenis Pompeia, al costat del poble espanyol.
Molt bé, escolta, el proper et volem aquí, Minguella, a veure si podem negociar això com el Mercato, Dani? A veure si podem comptar amb ell aquí, físicament.
Sí, no, va... Si
podem fer això. Bueno, aquest és el meu guardi, suposo que esteu vosaltres, el meu guardi. Vaig viure al carrer Vallespí 176... pues segurament 30 anys o alguna cosa així, des que vaig arribar, des que el meu pare ens va portar des del poble de Guimarà fins a Barcelona i vam anar a viure al carrer...
No, des que vas començar a fer els fitxatges de Maradona i tot això, vas canviar de zona, eh?
No, però molt de, tinc molt bons records i anava al col·le molt a prop d'on esteu, als Baristes de Sants.
Que... Home, aquí al costat, al carrer Vallespí. Ah, sí, no, sí.
No, ara és el carrer Vallespí. Llavors era el carrer Olzinelles.
Ah, calla, molt bé. També ben a prop d'aquí.
Al costat, home, al costat de la plaça de Sants. Uh-huh. És a dir que aquesta zona...
La coneixes.
I la visito molt sovint, la setmana passada o fa 15 dies.
Sí, per una setmana,
Fa una setmana. Res, escolta, a veure si la propera podem coincidir tots aquí a l'estudi amb aquesta tertúlia esportiva al Fabricació Pròpia, però deixem-ho presentar també, bueno, ja el coneixeu prou bé, a l'Uri Francisco, que és tribunero per excel·lència.
El tribunero de la casa.
I clar, i tu ens portes aquesta informació esportiva de primera mà, però, si us sembla, a falta que comenci la Lliga Femenina de Futbol, que en tenim moltes ganes, comencem amb el més destacat de l'actualitat futbolística de la quarta jornada de la Lliga, EA Esports.
Per qüestions estrictament demogràfiques, començarem pel partit que va enfrontar ahir l'Osasuna i el Futbol Club Barcelona. Un partit que va acabar 1-2 a favor dels culers, però que potser no ha deixat el millor sabor de boca a l'aficionat blaugrana. Ras i curt, us convenç el futbol que practica el Barça, Dani?
Per moments. No té continuïtat en el joc. És veritat que ara han arribat de dos elements i s'han de posar en ordre perquè Xavi els pugui fer jugar.
De fet, ja la posa ahir d'entrada, gairebé.
Sí, però tindrà certs problemes, crec jo, per sobretot a la línia del mig del camp, perquè té cinc, sis elements importants.
Ara no, un de lesionat.
Ara no hi ha Pedri, i clar, aquí haurà de treballar de valent, no? Però sí que és veritat que no acaba de jugar bé. És difícil, No? Sembla que és fàcil jugar. No, és que tot el partit, 90 minuts, 95, ha de jugar bé tots els minuts, i això és molt complicat per tots els equips. Hi ha moments puntuals, és veritat que són pocs, que els altres equips li creen problemes. Si tu en aquests moments puntuals no ets capaç de marcar diferències al marcador, doncs els altres encara s'ho creuen que poden fer alguna cosa com a Osasuna o com a Cádiz i tot això. Però ha de millorar moltíssim si vol no lluitar per la Lliga, perquè això ho farà.
Això se li espera, ja se li pressuposa.
Això estarà. El Madrid també estarà millor, no serà la diferència, m'imagino, de la temporada passada, però com que així sempre s'està mirant més enllà i es busca, aviam, si la Champions i tot això, doncs encara li falta un pèl.
Minguella, com ho veus tu? Et convenç el futbol que practica el Barça o no?
Bueno, el Barça ha caigut fa temps i quan caus, quan es desfà un sistema de joc... perden jugadors importants i tot això, després reconstruir això és molt complicat. Messi, a més, no tens diners, està passant una situació econòmica complicada, no se sap qui mana, vull dir, de cop i volta tens el Mateo Alemany, que és el director de futbol, després l'ha fotut fora i ni l'han despedit, com aquell que diu, llavors arriba el Deco i llavors no sé què i tal, llavors... És molt complicat, però bueno, el Barça estarà aquí davant, va guanyar la Lliga l'any passat, i aquest any torna a ser un dels dos favorits, encara que jo veig, com sembla, que l'Atlètic de Madrid aquest any té més potencial que el que tenia l'any passat, i amb una lliga que cada vegada és més mediocre i més... No hi ha cracs, aquesta lliga no fa gaire gent que la lliga millor del món. Ara no hi ha ni el Neymar, ni el Messi, ni el Benzema, ni el Romario, ni... No, queden jugadors, ha vingut jugadors cedits, jugadors rebotats, jugadors d'això, perquè, curiosament, quan millor estava la Lliga, tots els clubs s'han arruïnat. I una cosa increïble, la volta va ser la millor del món i no sé què, semblava que fins a la Índia i el segon i el Kirguistan i coses d'aquests compraven la Lliga Espanyola, i de cop i volta es mira la caixa de cada club, i estan tots arruïnats. Només poden agafar jugadors cedits, l'Alavés, el Girona, el Sevilla... No el Sevilla, el Sevilla està últim i tot això i tal. I llavors, clar, si no, el Dani, que ha sigut un gran jugador professional, sap que si no tens jugadors a nivell, difícilment jugaràs bé. I això és el que està passant, que els partits són emocionants i són batallats i tot això... Però de qualitat, allò podríem dir, això, molt poc.
Encara falta, no? Falta potser per arribar. Com també falta el gol. Com ho veieu, això? Us preocupa la falta de gol? Encara és aviat, Dani, per parlar d'això.
Home, ara s'està posant bastant el focus amb Lewandowski, sí. Que és realment el jugador que va arribar la temporada passada precisament per marcar aquests gols, i els marca, no? El que sí que també és una realitat és que, a part de Lewandowski, que pot marcar... La temporada passada va marcar de Lliga, sembla que 23, uh-huh. En total van ser 33 amb les altres competicions, però aquí han d'haver jugadors que l'acompanyin, no? O sigui, per molt que marqui 25 gols, n'hi han d'haver uns altres. Aquí, clar, hi ha Rafinha, hi ha ara Lamine Yamal, ara ha arribat...
Joao Félix,
però clar, són jugadors de segona fila d'ocupació terreny de joc.
Sí.
O sigui, no... Clar, el dia que no hi ha Lewandowski, que no hi sigui, perquè es pot lesionar, doncs ha de fer aquí Ferran Torres. Bueno, li falta una mica de gol, sí, però si tens el potencial que tens al mig del camp... I l'any passat no li feien gols. Li van marcar molts pocs.
Sí, aquest va ser un dels forts del Barça.
Clar, i ara sí que li estan marcant gols, i clar, quan et marquen gols, aleshores tu has d'intentar fer-ne més del contrari. Però jo crec que sí, que hi falta un atacant, però ara ja s'ha acabat, eh?
Tu que has estat jugador, se li atribueix ara una... Bueno, des de l'any passat, des de la tornada del Mundial, a Lewandowski, una falta d'efectivitat. És aquest tema de les ratxes, i ara sembla que Ferran Torres sí que està en ratxa de gol. Tu creus en això?
I què fas? Poses a Ferran Torres i treus a Lewandowski? És fàcil de fora, eh?
Des del públic semblaria l'opció més senzilla. No. Has de gestionar el vestidor, segurament, eh? Però...
Sí, però no pots guiar-te perquè un jugador que sí que està en ratxa com Ferran Torres, doncs, que a la pretemporada ha fet gols, surt i marca gols, no? A l'hora de la veritat, dius, ara jugues de titular.
I ara cau tota la pressió.
I ara, amb dos o tres partits, has de demostrar tot això, que ho podria fer. Podria fer, però no, tu no et carregues amb un jugador com Lewandowski perquè ara no està bé. També és veritat que els anys passen.
Sí, sí.
Passa per tothom. No només per tothom.
Clar,
Lewandowski deu tenir 35 anys. Mm. Això no vol dir que no marcarà gols, eh? Ja està fort físicament i tal, però passa que els moviments, si l'equip no acaba de jugar bé, arriben poques pilotes. Quantes vegades van rematar i ja porta? 3, 4?
De fet, ell en va tenir un al principi que la va fallar i després se les va haver d'inventar. No,
ell sol.
Sí, sí.
El Barça va rematar 3 o 4 cops. Sota, llavors sí, sí. Jo estic veient a l'Espanyol, que és el meu equip, mm-hmm. i dic... Com és que només hem xutat 3 cops? I som l'Espanyol. I el Barça n'ha xutat 3, també, m'entens?
Sí, què passa aquí?
I dius, hòstia, no m'acaba d'encaixar.
Mira, anem avançant amb el joc, perquè, Minguella, sé que en condicions econòmiques normals, m'agradaria preguntar-vos també quins fitxatges, no? Ara que s'ha tancat el Mercato, hauríeu fet vosaltres? O quines són aquelles línies que necessitarien més reforç? Minguella, tu, quin era el teu llistat de desitjos?
Bueno, el Barça necessitava un lateral dret des de fa anys. Ara ha portat aquest noi a Cancelo, que és bon jugador. Algun problema deu tenir, que ja anirem descobrint. Quan arriben els jugadors no t'ho expliquen, però un jugador que fa 3 anys, que el Pep Guardiola, que és un és un geni del futbol, pues li va dir, busca't equip, i es van enviar al Bayern, i el Bayern, que és un gran club, tampoc se'l va quedar, però el va tenir un any, però se'l va quedar, i diu, bueno, algú passa, no pot ser que un jugador que és excel·lent, per això no qualli en un puesto. Havia estat al València, aquest noi, també, eh? vull dir que té bastant reconegut. Però el Barça necessitava un lateral. El Barça, des que va marxar l'Alves, no tenia lateral. Clar. I el Barça tenia, però no tenia un especialista, i aquest, com a jugador, és bastant bo. Eh? Vull dir, és un bon jugador. Una altra cosa és, veurem si li aixequen la cosa, veurem a veure què és el que, per on falla, perquè alguna cosa d'això. Esperem que aquí no es demostri que compleixi tot això.
Per tant, tu avales aquest fitxatge, Josep Maria?
Sí, no està malament. És dir, jo el que crec és que un club com el Barça, i el Dani ho sap, jo he estat molt actiu durant moltes èpoques i tal, no pot ser que en 4 o 5 anys no trobi un lateral. Això és impossible. Mm-hmm. És dir, cada equip, encara que no ho sembli, cada plantilla n'hi ha dos. Dani, és veritat o no?
Sí, va, bueno, ja van fitxar a Des i a Bellerín.
No, cada partit del món.
I a Douglas fa temps.
I a Douglas.
Del món n'hi ha dos. Mm. I si tu tens 20 equips a França, 20 a Alemanya, 20 a Itàlia, 20 a no sé què, no sé quants a Brasil, no sé quants a... Això, no pot ser... Ah, bueno, i cada plantilla aquesta té dos laterals drets. No pot ser que no n'hi hagi un que serveixi pel Barça. El que t'he de saber és buscar-ho.
I aquest tipus de... Perdona, Josep Maria, aquest tipus de fitxatge no hauria de sortir de la casa, també? No hauria de sortir de la Masia, un lateral dret?
Sí, però això pot sortir o no. Això és una altra història. El Barça, futbol base, el tracta bé. Fitxa bons jugadors. Té bastanta producció de jugadors. Però, per aquestes coses de la vida, quan surt un lateral esquerre, com és el Balde, i no surt un dretà. Uh-huh. Entens? Igual, doncs, llavors, si no et surt, el tens d'anar a buscar. El que no pots fer és que cada any en portis un, que fitxi centrals, que tingui de jugar a l'Araujo, que no té cap condició per jugar a lateral, que jugui al Condé, tot això i tal. Bueno, llavors, ara, aquest noi és lateral. Pot jugar a la dreta i a l'esquerra, que no tant té. Per tant, aquest fitxatge, per mi, millora la plantilla del Barça.
Val, llavors, a dia d'avui, què podríem dir? Si creieu que què li falta a l'equip de Xavi? Després ja que s'ha tancat el Mercato, que...
El mercat d'estiu.
Exacte, el mercat d'estiu. Dani, què li falta?
Mercato, sí, és que ara es diu...
Es diu així ara, eh?
Això, home, ara
queda... No, és el tema...
A mi queda bé.
Sí, queda millor.
Un glamour. A veure, el Mercato,
jo,
què fem, Dani?
Jo m'hagués quedat amb Abde.
Sí?
Aquest és un gran tema.
Sí. Per què? O sigui, no per capritxo, ni de dir, home, és que no. Jo crec que era una alternativa al joc del Barça. És a dir, el Barça amb Xavi va començar jugant amb dos extrems oberts, sí. amb Rafinha i amb Dembélé i tal, no va acabar de quallar i de funcionar, va passar a jugar amb aquest jugador migcampista que era Gavi per l'esquerra però anant cap a dins, només juga amb una banda i tal. Molt bé, i ara juga així d'aquesta manera. Però quan s'encallen els partits i tu vols...
No tens un plan B.
Posar un home... Per l'esquerra, qui tens? Abans tenies Abdi, que pots fer qualsevol cosa, però ara qui tens? Et queda Ferran Torres i et queda Rafinha i Lamin, que els dos els hi va millor jugar per la dreta, sí. Encara que són esquerrans, però van cap a dins. Per tant, jo me l'hagués quedat, potser no hagués portat a Joao Félix, potser no l'hagués portat, perquè jo crec que és una pedra a la sabata, no perquè no valgui com a jugador, perquè té molt potencial, i ho pot demostrar, però és que en el moment que estiguin tots, Oriol Romeu, mm-hmm. De Jong, Pedri, Gundogan, Gavi i Joao Félix. No, és que jugaran tots. Ja m'ho conec, aquesta pel·lícula.
Clar, sí, és com poden jugar tots.
Hi ha rotacions, hi ha molts partits... Sí, no. Fem l'alineació el dia que juguem contra el Madrid i el dia que jugues contra el Bayern...
Aquesta
el
és l'alineació que t'interessa.
Aquesta, no, contra el Getafe, contra tal, hem fet rotacions, tal, no sé què. Bueno, això és el que jo hagués fet del Mercato. M'hagués quedat Abde i potser no hagués fet entrar a Joao Félix.
I Minguella, tu què haguessis fet? Què li falta a l'equip de Xavi?
Bueno, per mi li falta el centrocampista, bueno, li falten bastantes coses. No?
Però... Un altre?
No. El centrocampista que defineix. Vale. És a dir, els centrocampistes del Barça no fan un gol ni els entrenaments.
Bueno, però, Josep Maria, van portar precisament a Gundogan,
que és especialista, segona arribada.
Té arribada, tal, pot marcar alguns gols i això, precisament per això, però bueno.
Qui haguessis portat, tu, Josep Maria, de centrocampista? Si haguessis pogut triar.
Mira, jo que el Barça tingui com a cantera el City, com a amistat, i això està molt bé, però... Per què no et deixen el Haaland?
Exacte.
O, Brin, o un d'aquests.
O el Bernardo Silva,
per exemple.
O Bernardo Silva. Ah, no, aquests no, aquests els volen ells. Ah. Els altres quedi-se'ls també, m'entens?
Però alguna cosa serà.
No, home, a veure, el Gundogan és un bon jugador, però si el City no se l'ha quedat, és perquè t'han dit, bueno, vaig a Barcelona que si coneixeràs la Rambla. Entens? Vull dir, i això és així. Llavors jo parlo de jugadors, algun jugant 4 anys menys, o el Bernardo Silva, o jugadors d'aquest tipus. Quan, què li falta al Barça? Ara, una altra cosa és que no tinguis diners per fitxar-los, és que no sé què, això és una altra història, però és el mercat, és evident.
Creus que és una qüestió estrictament de diners, ara mateix a nivell financer, o el Barça ha perdut glamour, diguem-ho així?
Les dues coses, però diners és evident, el Barça.
Sí, sí, això...
El Barça des de fa 20 anys, des que va marxar el Núñez, ha entrat en una caiguda econòmica, mica en mica, vull dir, no és que hagi passat com allò Wall Street, que un dia va caure i de cop i volta els valors no valen res, però ha anat caient, cada vegada té més deute, cada vegada no sé què, cada vegada pot fitxar menys jugadors cedits... jugador, no sé què, mirar, no el Barça, tot el futbol espanyol. I llavors has d'entrar a fer combinacions estranyes que no et pots plantejar segons quins fitxatges, sinó t'has de dir què puc fitxar, què tinc per fitxar.
Què tinc per... Home, això sempre és qüestió de quartos, al final, eh?
Clar.
No? És que és així.
És de quartos i d'entendre-hi. I llavors aquí, lligar això és clau. I llavors, per què el Barça, per exemple, fa... 6 mesos dins de la part deportiva tenia el Cruyff que ajudem d'un jugador, és entrenador i tal, i
Jordi.
Tenia el Jordi i tenia l'alemany que és un bon negociador i tal, i tal, i ara no té cap dels dos. Què ha passat?
Ara té el Deco.
Ara sí, però el Deco va fer l'aprenentatge aquí. Jo no vull aprenents, jo vull gent que vinguin preparats.
Yeah.
El Barça necessita, el Barça, un gran equip, necessita gent que tingui molta experiència, que sàpigui on està el mercat, que sàpigui... És a dir, a l'Abde com arriba el Barça, Dani, tu que ja entens?
No, jo no sé com arriba.
No, no sé com arriba.
Com?
No. Hi ha un senyor que es diu Planes,
el Planes,
era secretari tècnic...
I per què no el va portar l'Espanyol?
Espera,
ho entenc.
Jo et digo que estava al Barça... Aquest jugador estava a l'Hèrcules, no coneixia ningú per aquesta zona i el fitxa molt bé. I ara que se'n va al Betis, se l'emporta allà. És un senyor que pren decisions i se les juga. I segurament no les acerta totes, alguna les acerta i tal. Bueno, qui hi ha del Barça que ara faci això? Que n'hi ha. Que tingui aquesta experiència d'haver fet això. Perquè el plan és, t'agradarà i tal, però ja porta anys. Ha estat al Getafe, ha estat al... a l'Espanyol, ha estat a la sèrie de clubs, ha estat al Barça, ara està al Betis, tot això. El Barça, qui hi ha? El Deco, no? El Deco no ho ha fet mai, això. El Deco era un jugador que no ho ha fet mai. Entens? Clar, llavors, si no tens el que busca, el que treu els jugadors, i no tens els diners per pagar-los, és molt complicat. I això és el que està passant al Barça. Vull dir, mirad-ho, i el tema econòmic... No és culpa de l'actual junta, el tema econòmic ve arrastrant-se des de fa 20 anys.
Ve arrossegant. Escolta, deixa'm passar, perquè o sigui, queden res, 5 minuts i ens situem al punt de les 6, posarem el punt i final al Fabricació Pròpia d'avui, els dilluns d'aquesta tertúlia esportiva, avui compartida amb Dani Solsona i en Josep Maria Minguella. Dani, deixa'm parlar també de l'Espanyol, per favor. Ah. És que clar...
Ara,
per favor. 5 minuts per parlar de l'Espanyol. Quina bestiesa. A veure, Dani, què? Com va anar ahir?
Després del daltabaix de baixar, que hem estat arrossegant això un parell de mesos per començar a assimilar, doncs ara... Home, La veritat és que sense jugar bé, perquè aquests quatre partits no he jugat bé, fent poca cosa pel que se li ha de demanar, doncs ha anat traient els partits.
Ahir pintaven bastos, eh?
Ahir pintaven bastos.
3-2.
Sí, anaven amb 0-2 i semblaven equip modest, la Morevieta, sí. Això, equip modest, però que treballen i això, però clar, el fons d'armari que té l'Espanyol no té a la Morevieta i altres equips. En línies generals, l'Espanyol estarà a la part de dalt. Ara, assegurar-te si es quedarà primer o segon, això no ho sé.
Tu creus que té bona plantilla o no? Jo no sé què...
Jo crec que té bona plantilla en comparació amb el resta d'equips de segona.
Ja.
Que és la diferència. Clar, si sí. Dius aquesta plantilla per primera...
Per primera. Home,
no, no, costaria una mica, però a segona... Ah. Home, tenim elements. Potser jo hagués fitxat un migcampista. Uh-huh. Un migcampista a la sala de màquines i anem una mica curts. I a dalt, com que s'ha quedat a Breakway després de l'espantar que va fer a Marbella, que va marxar i no sabien on era i que volia i tal, i al final s'ha quedat, doncs tenim elements suficients. Però, bueno, anem a esperar.
La gent respon, Dani, el camp quasi ple...
No, curiós.
Ara en parlarem.
Curiós ahir que van haver dues situacions que mira que nosaltres portem anys, Josep Maria, en portem-nos almenys sí. 3 o 4 ja. Escolta, Braithwaite, després de fer el que va fer, que va marxar, que no volia jugar, que no va avisar i tot això, quan va entrar al terreny de joc, una ovació
sí?
Brutal.
Home, de fet, ahir el públic aplaudia aquest lateral dret.
No, lateral esquerre, Ramon... Ostres, que és brutal.
Cridaven Ramon.
Ramon Ramos,
pot ser?
Ramon Ramos, un brasiler que acaba d'aterrar cedit de l'Olympiacos. I, escolta, es lesiona Brian Olivan i ha d'entrar al terreny de joc. I la gent, Ramon.
Veus?
Havia tocat dos pilotes.
Mira,
només per la forma de córrer i per la...
Ja està, dius, hòstia,
va caure bé.
Ja està, ja ho tenim. Mira, fem una cosa perquè ho hem de deixar aquí, perquè no tenim més temps. Continuarem parlant el dilluns que ve. Dani Solsona, moltes gràcies. Ha passat volant, no t'ha passat ràpid?
Per això comença a les 4:30, no a les 5.
Perfecte.
Va, prenem nota. Minguella, una abraçada.
Adéu.
Que vagi molt bé.
Bona tarda.
Vinga, que vagi molt bé. Gràcies, Josep Maria. Nosaltres aquí al Fabricació Pròpia no tenim temps per més. Ara sí que us deixem amb el Sense Distància amb Ignasi Miranda. Un plaer en aquest primer programa del Fabricació Pròpia. Ens escoltem demà, com sempre, a partir de 2:15. Que vagi bé.